Dos quarts de tres de la tarda, Catalunya Ràdio, ha estat confirmada oficialment la mort dels sis excursionistes que hi van quedar atrapats en una cova a Tenerife. Amb aquesta última hora que acaba d'anunciar la delegació del govern a Canàries, comença tot seguit el Tot Gira Migdia. Amb Montse Mira, bon dia.
Hola, bon dia. Sis anys després i al mateix escenari, a Màlaga, el Barça i el Madrid es tornen a enfrontar en una final de la Copa de Bàsquet. Serà aquesta tarda i ho seguirem a Catalunya Ràdio al matí, però tots dos equips han tingut força activitat. D'aquí uns instants us en farem arribar tots els detalls. Passarem també per Buenos Aires. Nova reunió caòtica, enrevessada, polèmica i amb dimissions relacionada amb la voluntat de la Federació Catalana de Patinatge d'avançar cap al reconeixement internacional. Aquesta vegada ha aconseguit el que volia, però tot fa pensar que el serial, si ho podem dir així, no s'ha acabat. A més, tenim l'última hora dels tres equips catalans de primera que juguen avui. La Final Four de la Lliga Europea d'Hoquei Patins ja té protagonistes i hem recollit, com cada diumenge, tots els resultats dels partits d'aquest matí. Ens hi posem tot seguit. Comença el Tot Gira Migdia.
Gira migdia amb Montse Mir.
Passa un minut i mig de dos quarts de tres. Després d'eliminar ahir el DKB Joventut, el Winterthur Barça juga aquesta tarda la final de la Copa de Bàsquet. Ho farà contra el Madrid, que també ahir va deixar fora l'actual campió, el Tau de Vitòria. A Màlaga és on comencem el Tot Gira Migdia d'aquest diumenge. Volem saber com han preparat els jugadors del Barcelona aquesta final, quin pronòstic en fan i també l'anàlisi del tècnic Dusko Ivanović. A Màlaga hi són el Carles Vila i el Xavi Soler. Carles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb el Carles repassarem tot seguit l'actualitat dels blaugranes i després analitzarem el rival. Ho farem amb el Xavi Soler. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem, doncs. El Barça torna a jugar una final després de les del 2002 i 2003 contra el Tau. Pel que fa al Madrid, va jugar i perdre la del 2001 contra l'Unicaja, l'últim precedent en una final de Copa entre tots dos equips. Carles, l'hem de buscar, però, més enrere.
Sis anys més tard, Màlaga tornarà a ser la seu d'una final de Copa amb el Barça i el Madrid. L'any 2001, el Barça de Pau Gasol es va imposar en el que va ser la consagració del pivot català escollit millor jugador de la final. En aquell partit, el Barça sortia com a favorit. Ara tothom li posa l'etiqueta al Madrid, tots menys Dusko Ivanović.
Ya os dije antes de comenzar esta Copa que en la Copa no hay favoritos. Todo el mundo puede ganarlo. Creo que no es justo para 8 equipos que estaban aquí desde el primer día y ahora en este momento hablar de favoritos, no... No veo ningún equipo favorito en el final de la Copa.
L'últim precedent, l'últim partit entre Barça i Madrid, l'hem de buscar a la Lliga, on el Madrid va superar clarament el Barça. Jordi Trias creu que les coses han canviat.
Sí, ens van passar per sobre, però penso que l'equip que érem abans i el que som ara no és el mateix. Crec que avui ho tindran més difícil per passar-nos per sobre com va fer l'última vegada. No? L'equip ha anat millorant molt, ja vam avisar que veníem aquí molt millor, en molt millor forma que fa un temps enrere i... Ara crec que som un equip difícil de que pugui passar una cosa així, no?
Tot i les victòries, el Madrid no ha mostrat un bon joc en aquesta Copa. Tot i això, avui Ivanović destacava el joc interior de l'equip blanc, la seva defensa i sobretot els seus tiradors, principalment Luis Bullock.
Bueno, yo creo que Madrid está jugando su juego como desde el principio, sabiendo que quiere, con una defensa muy agresiva, con sus opciones en ataque que tiene jugadores de mucha calidad, diferentes opciones para sacar la ventaja y la verdad, tener mucha paciencia en momentos importantes para jugarlo y ganar partido.
El tècnic blaugrana, sempre prudent, no veu una millora pel que fa a la confiança dels seus jugadors per les dues victòries aconseguides aquí a Màlaga a la Copa.
No canvia la confiança y cuando juegas mal y cuando juegas bien y cuando haces errores, que es normal jugar bien, jugar mal, tienes que tener siempre confianza. Yo creo que lo hemos tenido siempre. A pesar de tener mal partido, hacer errores.
Els jugadors del Barça han fet una sessió suau de tir aquest matí. A la tarda és previst l'arribada del president blaugrana Joan Laporta. Laporta que espera veure avui el primer títol en dos anys per la secció de bàsquet.
Aquest matí, per cert, s'ha jugat la final de la minicopa que ha tingut els mateixos protagonistes. El Barça l'ha guanyada per 72-67. A la tarda, l'equip de Dusko Ivanović buscarà, per tant, la segona victòria blaugrana, tot i que ja acabem de sentir l'entrenador del Barça dient que no hi ha favorits. En les apostes, Xavi, potser el Madrid té un cert avantatge.
Sí, moltes de les travesses donen al Madrid com a favorit en aquest partit, però cert és que l'equip blanc ha tingut molts problemes per superar el Gran Canària als quarts de final i ahir el Tau en semifinal, sense anar més lluny, l'equip vitorià ahir va tenir l'opció de guanyar el partit amb un triple que va fallar el jugador badaloní Sergi Vidal. L'equip blanc arriba a aquesta final amb una trajectòria gairebé impecable aquesta temporada. Primer a la classificació de la Lliga CB i als quarts de final, classifica pels quarts de final de la Copa OLEP. El tècnic català Joan Plaça està complint amb nota en la seva primera temporada com a primer tècnic d'un equip ACB. Plaça, que és l'únic entrenador dels 8 que participaven en aquesta Copa que no l'havia guanyada, assegura que no sent cap mena de pressió afegida pel fet de jugar-se el primer títol de la temporada.
Jo quan porti més anys en aquest negoci com a primer entrenador sento aquesta pressió. Ara l'única pressió que tinc és la meva, de dir, quantes vegades has arribat a la final de Copa Rei? Mai. I quantes vegades hi tornaràs? No ho saps. No sé si quan perdi tres partits em fotran a patar el cul i em faran fora. Bueno, jo, la pressió és la que jo mateix em poso i jo crec que els jugadors, a més, no, a Madrid s'estila molt això de dir que portes 14 anys, aquí la pressió la tenim nosaltres per intentar posar la cirera, un pastel que se'ns està donant bé aquesta primera part de temporada.
Pel que s'ha vist en aquesta Copa, el Madrid ha tingut partits més durs físicament que el Barça, que ha demostrat més solvència en els dos partits disputats fins ara. Plaça no és de l'opinió del tècnic blaugrana Dusko Ivanović i ell sí que creu que el cansament pot afectar els seus jugadors. Pel que fa al joc desplegat en aquesta Copa, el tècnic blanc diu que no li sorprèn el moment de forma en què ha arribat el Barça i ja imaginava que tard o d'hora l'equip d'Ivanović acabaria mostrant un nivell millor.
El Barça és un equip que tenia que créixer tard o d'hora. I jo ho vaig dir i a més podeu recapitular-ho en la informació que estaria a Copa del Rei i que estarà en totes les finals. És un equip que s'ha ben construït i que necessitava un procés d'adaptació que li ha costat més que amb uns altres equips com nosaltres. Nosaltres hem tingut tants o més jugadors que ells com nous.
Si parlem de noms propis del Madrid, hem de destacar sobretot dos. Luis Bulo, que va donar una exhibició en el partit de quarts de final contra el Gran Canària amb 33 punts, i Felipe Reyes, el millor interior de l'equip blanc. Els madridistes també destaquen per la seva força a l'hora d'anar al rebot ofensiu, on a part de Reyes, Herbel i Hernández Sonseca són els jugadors més destacats. Mentre el Barça, en aquesta Copa, reparteix menys els minuts entre els seus jugadors, Joan Plaça rota molt la seva banqueta i, per exemple, només Felipe Reyes ha repetit lloc al 5 inicial en els dos partits de Copa. En defensa, l'equip blanc estarà avui molt pendent de l'estrella blaugrana Joan Carles Navarro.
Navarro, jo crec que no existeixen les defenses per ell. És que ell intenti estar una miqueta per sota de les seves possibilitats i tot i estar per sota és capaç de fotre 30 punts, en el qual jo a vegades recordo haver jugat partits contra l'Urru i contra grans jugadors, no? Que deies, no, és que aquest farà 30, molt bé, però es tracta que et faci 26 i que els altres no pugin els seus percentatges ni els seus números, no?
A part de l'entrenador català, recordem que dos jugadors més d'aquí juguen al Madrid. Un és el base de Raúl López, que de moment no ha mostrat la seva millor cara en aquesta competició, i l'altre, Àlex Mumbrú, no jugarà per lesió.
La final a partir de les 7 del vespre. A més del Carles Vila i el Xavi Soler, a Catalunya Ràdio també tindrem aquesta tarda l'anàlisi de Rafa Jofresa, una final que, com us dèiem, podreu seguir a Catalunya Ràdio.
Això són descomptes.
Des de que soc del 3C, m'estalvio fins al 50% amb teatre, concerts...
Això és estar al dia.
Bueno, a socis del 3C tenim programa de ràdio, programa de tele, una revista, una web...
Això és no perdre-se'n ni una.
Cada setmana tenim ofertes d'última hora. Tot l'any, descomptes permanents a tot Catalunya.
El teu club de cultura és el 3C. Fes-te'n soci trucant ara mateix al 902 33 90 33 o entra al web 3c.cat.
Del 27 de gener al 14 de febrer, al Gran Teatre del Liceu, es representarà per primera vegada a Espanya la versió original francesa d'una de les millors òperes de Verdi, Don Carlos.
Don Carlos és, a més, un cant a la llibertat dels individus i dels pobles, un cant al dret de pensar i d'estimar, un cant contra el fanatisme i la tirania. Localitats al Servicaixa, taquilles del Liceu o al web liceubarcelona.com. Catalunya
Ràdio. Tot gira migdia, amb Montse Mir.
6 minuts i seran 3 quarts de 3 de la tarda. Miami, Fresno, Lausana, Roma, Buenos Aires són ciutats que qui ha seguit els últims anys els intents de la Federació Catalana de Patinatge d'aconseguir el seu reconeixement internacional té ben presents. Des que el març del 2004 i fins ara la Federació Catalana, tot i els revessos que ha tingut, ha anat buscant obrir qualsevol forat per aconseguir els seus objectius. I en totes aquestes assemblees en què aquests han estat estroncats sempre ha denunciat les pressions de la Federació Espanyola. Ahir a la nit a Buenos Buenos Aires es va viure un nou capítol, com sempre surrealista, amb els mateixos protagonistes. La Federació Catalana de Patinatge, recordem-ho, forma part des del novembre passat de la Confederació Sud-americana i, per tant, pot participar en els seus campionats. Ahir, però, i tot i que no estava a l'ordre del dia, durant unes hores va planar la possibilitat que en la reunió de la Confederació es plantegés rebutjar el que fa uns mesos ells mateixos havien aprovat per unanimitat, l'admissió de la catalana. Tot aquest enrenou i també el desenllaç el va seguir, com dèiem ahir la nit, en un hotel de Buenos Aires, el corresponsal de Catalunya Ràdio, Joan Biosca. Joan, bona tarda.
Hola, bon dia. Els membres de la Delegació Catalana de Patinatge han viscut un veritable serial a Buenos Aires. Els delegats del Paraguai, l'Uruguai, l'Equador i a darrera hora els membres de l'Argentina han intentat fer fora, fos com fos, de la Federació Catalana de la Confederació Sud-americana. El govern de l'Argentina ha ordenat, per no comentar que gairebé han amenaçat els membres de la seva pròpia federació, a no recolzar Catalunya. Després d'hores de reunions, l'assemblea s'aixecava amb la Confederació Sud-americana totalment dividida, també per suposades pressions que han arribat des de Madrid a banda de les que han arribat des de Buenos Aires. Ramon Bassian és el president de la Federació Catalana de Patinatge.
Argentina, doncs, ha tingut en el recés aquest que hi ha hagut, ha tingut una trucada al secretari general de l'esport d'aquí d'Argentina i l'ha amenaçat dient que si seguia donant el suport a Catalunya, doncs rebaria pressions a la seva confederació i a partir d'aquí s'ha girat el tema. Tot això ve que aquí a Buenos Aires hi ha el Carmelo Paniagua, president de la Federació Espanyola, però que no se l'ha vist per l'hotel per res, hi ha un representant del Consell Superior de Deportes i que han estat fent gestions i pressionant constantment a tothom.
El president de la Confederació Sud-americana ha decidit, juntament amb altres membres de la Junta, plegar arran d'aquesta divisió a dins de la institució del patinatge sud-americà. Ara la presidència recau, doncs, en el xilè Armando Quintanilla, de tendència pro-Catalunya. Joan Bios, Catalunya Ràdio, Buenos Aires.
Canviem d'argument, parlem de futbol. Avui juguen els tres equips catalans de primera. El Barça intentarà ampliar distàncies amb el Sevilla, l'Espanyol buscarà recuperar el bon joc i resultats de fa unes setmanes i el Nàstic sortir de l'últim lloc de la classificació. Aquesta tarda, per tant, el futbol compartirà també protagonisme amb el bàsquet a Catalunya Ràdio. Ara, al Tot Gira Migdia, volem fer l'anàlisi dels partits dels tres equips catalans i comencem amb el del líder. El Barça rep avui el Racing de Santander, amb Eto'o, Messi i Ronaldinho junts a la convocatòria després de molts dies. Francesc Garriga, Bona tarda. Després de l'empat a zero d'ahir del Sevilla al camp del Betis, els blaugranes mantenen el lideratge i poden ampliar avui la diferència amb l'equip andalús.
Si el Barça aconsegueix la victòria contra el Racing, sumarà ja 3 punts d'avantatge sobre l'equip andalús i mantindrà els 5 de diferència amb el Real Madrid. La principal novetat és la presència dels tres grans cracs. Només un sembla, però, que tingui opcions de jugar a l'11 inicial, Ronaldinho. En canvi, Eto'o i Messi tot apunta que veuran el començament del partit des de la banqueta. Amb la baixa de Gudjonsson, descartat per Rijkaard, Saviola serà el davanter titular. L'argentí podria aconseguir el seu gol número 50 a la Lliga. Al Racing de Santander, en canvi, els cracs no seran al camp ni a la banqueta. Els davanters Zizic i Munitis no han ni viatjat perquè són baixa per sanció. L'entrenador del Barça, Fran Rijkaard, creu que són dues baixes importants per l'equip cantàbric.
Sin duda, se trata de dos jugadores importantes para el Racing, ¿no? Y seguramente creo que tienen que van a llegar aquí con mucha motivación para hacer algo de bueno, ¿no? Sin estos dos grandes jugadores.
A la davantera titular dels de Santander hi seran Balboa i Juanjo, jugadors amb pocs minuts. De fet, el tercer davanter darrere de Zizic i Munitis és Aganzo i tampoc està convocat per lesió. Rijkaard considera que les baixes condicionaran el Racing, però avisa que poden ser un factor de motivació pels companys poc habituals i que, per tant, el Barça haurà d'estar ben al cas.
Cuando no hay los dos jugadores quizás más importantes del equipo no presente, que los demás están durmiendo, ¿no? Y creo que será para ellos una motivación añadida y nosotros tenemos que cumplir con eso.
De cara a aquest partit, el Barça té les estadístiques bastant de cara. El Racing no guanya des de l'any 83 al Camp Nou, quan els càntabres van aconseguir la victòria per 0-2. Només en una altra ocasió, els de Santander han guanyat el Camp Blaurana. Va ser la temporada 35-36 amb un 1-2. La resta, 4 empats i 32 victòries pel Barça.
Narració. Emoció. Explosió. Hi ha moltes coses que fan única la transmissió d'en Puyal. La transmissió d'en Puyal a Catalunya Ràdio. El joc del gat i la rata ja fa massa temps que dura. Avui diumenge, a les 7 del vespre, el Barça torna a tenir 90 minuts per intentar allunyar-se definitivament del Sevilla. Els blaugranes reben el Racing de Santander amb ganes d'enllestir, aviat, una bona feina. Barça Racing. Seguiu la transmissió d'en Puyal a Catalunya Ràdio a partir de les 6 de la tarda.
La transmissió d'en Puyal de futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Dos amics parlen d'home a home. A l'ascensor es parla per parlar. I als casaments es diu que parli ara o que calli per sempre. Però al final, parlis com parlis, siguis com siguis, el més important és que algú t'escolti. A la Caixa, més de 25.000 persones t'escolten, t'entenen i treballen a prop teu per oferir-te la millor solució. La Caixa. Parlem.
Pel que fa a l'Espanyol, jugarà fora. Aquesta tarda visita el camp del Celta amb la voluntat de retrobar el bon joc i també els resultats positius de fa unes jornades. L'equip blanquiblau només ha sumat un punt en els tres últims partits de Lliga i, a més, els precedents de les seves visites a Vigo en els últims anys són negatius. Al davant hi tindrà avui un equip, el Celta, que entrena Fernando Vázquez, que també té urgències, i és que l'equip gallec no pot badar perquè està tocada la frontera del descens. A Vigo ja hi és el David Clopés. David, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui s'enfronten a Balaïdos, dos equips necessitats de punts. L'Espanyol, perquè ve de perdre dos partits seguits i torna a veure de reull les places de descens, que ara té a 4 punts. I el Celta, perquè està immers en una crisi de joc i resultats. El partit pels gallecs és clau. No guanyen des del novembre, fa 11 jornades, i a Balaïdos la seva afició només ha vist una victòria, davant el València. El seu tècnic, Fernando Vázquez, va salvar el càrrec pels pèls aquesta setmana, però avui passa un nou examen. De tot això, d'aquest ambient enrarit que es viu aquí a Vigo, se n'ha d'aprofitar avui l'Espanyol per retrobar el seu millor joc i sumar 3 punts. Avui no hi serà Tamudo, lesionat, i tampoc Baiano, el màxim golejador del Celta, que també està lesionat. Pandiani serà el davanter titular a l'Espanyol i, per tant, l'equip haurà d'explotar el joc d'extrems per buscar el poder aeri de l'uruguaià. El migcampista Moisés Hurtado n'és conscient.
Son jugadores de características diferentes, pero los dos son grandísimos jugadores y bueno, juegue quien juegue, yo creo que el equipo va a seguir jugando como siempre, así que te tendrás que adaptar a lo mejor a esas características. Está claro de que si juega Walter, pues es un jugador de área, de remate, y a lo mejor no tiene la velocidad que tiene Raúl, y bueno, sí que habrá que explotar esas cualidades.
Avui l'Espanyol tampoc tindrà a Harke, que està sancionat. El més probable és que l'Espanyol avui jugui amb Kameni a la porteria, Velasco, La Cruz, Torrejón i Chica en defensa, Moisés i de la Penya tornaran al doble pivot, Rufet i Riera a les bandes, Luis García a la mitja punta i Pandiani al davant. Després de perdre dos partits amb Nàstic i Saragossa i a punt perquè torni la UEFA, els jugadors volen tornar a guanyar. Sentim Moisés Hurtado.
Durante una temporada yo creo que estas rachas se pueden dar. Lo que está claro es que momentos así es cuando se tienen que ver a los equipos que tienen la capacidad de reacción, y nosotros la hemos tenido en otro momento de la temporada, y yo creo que ahora es un buen día para ya cortar un poco esta mini ratxa negativa. No?
A Vigo hi fa mal temps, ara mateix plou, això sí, amb poca intensitat. Els membres del cos tècnic, però, han inspeccionat aquest matí la gespa de Balaïdos i diuen que està en un bon estat. El Celta espanyol començarà a les 5 de la tarda i l'arbitrarà el basc Pérez Lassa.
A la mateixa hora jugarà el Nàstic, ho farà a casa contra l'Osasuna amb l'objectiu d'aconseguir puntuar per tercera setmana consecutiva. La setmana passada van empatar el camp del Celta, l'anterior havien aconseguit la victòria davant l'Espanyol. A més, la derrota de la Reial Societat ahir possibilita que els grana puguin superar avui els bascos i deixar la cua de la classificació. Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. Els granes volen celebrar el partit 100 a la primera divisió amb una victòria. El rival dels tarragonins, l'Osasuna, ocupa l'onzena posició amb 27 punts, 14 més que el Nàstic. Tot i això, els navarresos han encaixat 3 derrotes consecutives en els últims partits que han jugat lluny de Pamplona. L'extrem grana, Alejandro Campano, treu importància a aquesta estadística. Així veu el partit.
Las pequeñas cosas o los detalles en concentración en momentos puntuales pues puede valer mucho en este partido, así que es un equipo que aguerrido, que pelea todos los balones, así que hay que intentar de alguna manera buscar ese hueco para ese gol, ¿no? Ellos tienen una actitud y una gana de jugar siempre, que eso es muy importante, y es lo que le lleva hasta donde están siempre, ¿no?
És difícil oblidar la derrota encaixada al Regne de Navarra en la primera volta. Huevo va marcar un gol quan el rellotge no havia marcat ni el primer minut de joc. Avui, per cert, el camerunès no jugarà amb l'Osasuna. Campa només assegura que l'equip s'ha oblidat d'aquell ensurt.
En esta situación como que ya no te acuerdas de eso, no te acuerdas de que tienes que sacar tres puntos como sea y, como ya te digo, y escalando posiciones y encontrando ya intentar de quedarnos solución de estar ahí metido, ¿no? Sin que de eso no te acuerdas, pero sí está claro que son tres puntos muy importantes con un equipo que, bueno, que quizás está un poco cómodo en la tabla, pero que va a venir fuerte, ¿no?
Els granes poden deixar després de 8 jornades seguides la posició de cuer. Una victòria els podria situar a 6 punts de la salvació. Una derrota, però, els podria allunyar a 12 de la permanència. Campano sempre ha cregut en la salvació.
Yo te puedo asegurar que siempre hemos estado creyendo en que se puede conseguir. Está claro que hay momentos y fases de la temporada que, como nos ha pasado, que te ves tan abajo y dices, bueno, esto se ha acabado, pero no. Siempre hemos intentado hacerlo, ¿no? Pero bueno, sobre todo para la gente, que yo creo que la afición, pues, en ese aspecto se lo merecía, de que viera la reacción del equipo y sobre todo en casa, ¿no? Porque fuera de casa quizás no lo ven los aficionados tanto, pero en casa yo creo que hay que demostrarlo y sumar lo máximo posible.
Paco Flores farà jugar el mateix equip que es va enfrontar al Celta amb l'únic dubte de Pinilla. El jugador farà una prova una hora abans del partit al nou estadi per saber si ja no té molèsties a la cama dreta a causa d'una elongació al quàdriceps. Els serveis mèdics gairebé l'han descartat. Si es confirma la seva baixa, el seu substitut natural a la mitja punta serà Ismael.
Després d'un cap de setmana en què l'Espanyol ha vist com s'allunyava de la zona europea, el més mínim error pot costar cara als homes de Valverde. Futbol a Catalunya Ràdio. Avui diumenge els blanquiblaus viatgen a Vigo a la caça dels punts necessaris per mantenir opcions a una plaça Europa. A les 5 de la tarda, Celta-Espanyol. Seguiu la transmissió de Futbol a Catalunya Ràdio a partir de 4:45 amb David Clopés i Marc Negre. I a la mateixa hora, al nou estadi de Tarragona, el Nàstic seguirà la seva lluita per allunyar-se de la cua. Seguiu la transmissió de Futbol a Catalunya Ràdio amb Ricard Buigas.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Tot gira migdia, amb Montse Mir.
Continuem parlant de futbol. La majoria de partits de primera juguen aquesta tarda, igual que els dels tres equips catalans. Ahir, a més del derbi sevillà, que es va acabar amb empat a 0, també va guanyar el Madrid. Va guanyar per 1-2 al camp de la Reial Societat amb David Beckham a l'11 titular. El futbolista anglès va ser clau en aquest triomf, que de moment dona una certa tranquil·litat al club i sobretot a la qüestionada situació del tècnic Fabio Capello. Martí Trilla, bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse. El gol de Beckham va obrir el camí a la remuntada del Madrid i el jugador anglès va participar així en la 8a victòria fora de casa de l'equip blanc en el primer partit que jugava després d'anunciar la seva marxa als Estats Units. Després d'aquesta victòria, l'equip de Fabio Capello continua en tercera posició i amb l'ambient més tranquil per l'entrenador italià.
Estoy tranquilo, soy sereno, porque estoy haciendo un trabajo. Cuando me levanto a la mañana me miro al espejo, soy muy tranquilo. La gente que trabaja conmigo también son tranquilas. Los jugadores han demostrado muchas cosas, eran también por la semana han dicho cosas importantes por el equipo. Para esto seguimos, estamos ahí, vamos a jugar la Liga de Campeones, vamos a jugar la Liga. Yo creo que podemos hacer cosas buenas.
Això és el que va passar i avui a jugar la resta de la 22a jornada. La repassem tot seguit dels equips de la zona alta. Martí, el València buscarà el camp del Getafe mantenir-se en posició de Lliga de Campions.
L'equip valencià, que ara és quart a 2 punts del Madrid, juga amb el Getafe al Coliseu Alfonso Pérez, on encara no ha guanyat mai, i es vol treure l'espina davant l'equip de Ben Schuster, que el va eliminar de la Copa del Rei. El Madrigal, el Villarreal, rep el Deportivo. L'equip gallec, que encara no ha perdut cap partit aquest any, intentarà guanyar el primer partit de la temporada fora de casa. Mentrestant, l'entrenador del Villarreal, Manuel Pellegrini, té problemes a la porteria amb la baixa de Viera. Per la seva banda, a València, el Llevant rep l'equip revelació d'aquesta temporada, el Recreativo, amb la moral recobrada després de derrotar el Madrid al Bernabéu. El Saragossa, sisè, visita el Mallorca, que està a un punt per sobre de les posicions de descens. Tots aquests partits comencen a les 5. I a les 9, l'últim partit de la jornada es disputarà Calderón entre els dos atlètics, el de Madrid en zona de la UEFA i el de Bilbao, que vol sortir de la zona perillosa del descens.
Hi ha una trobada única, hi ha un instant impossible de superar. I aquest 10 de març, la Sexta te'l dona gratis. A Catalunya, el Barça Reial Madrid només i en exclusiva a la Sexta. Adhereix-et ja al 902-929-876 i sent com mai el més gran de tots els partits. Barça Reial Madrid, només a la Sexta. Gaudeix-ne.
Demà a la nit, a l'Entre Línies, viurem les dificultats de cuidar un familiar discapacitat a casa. A Catalunya, més de 300.000 persones esperen ajudes de la nova llei de dependència. I també coneixerem com s'organitza la cuina del Celler de Can Roca, un restaurant de Girona amb dues estrelles Michelin. Entre Línies a TV3, amb Ramon Pellicer. Demà a la nit.
Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, tot gira a migdia.
Últims 5 minuts d'aquest Tot Gira Migdia aquest cap de setmana i quan encara queda una jornada perquè s'acabi la fase regular de la competició, ja han decidit els 4 equips que jugaran la Final Four de la Lliga Europea d'Hockey Patins. Isaac Vilalta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No hi haurà ple català perquè el Reus se n'ha quedat fora, a més del Barça, però també s'hi ha classificat el Vic, que jugarà aquesta Final Four per primera vegada en la seva història.
Els d'Osona van guanyar ahir la pista del Barcelos portuguès per 2-3 i van aconseguir la classificació per la Final Four. És una classificació històrica, com deies, perquè el Vic mai abans ho havia aconseguit, tot i quedar-s'hi a prop. L'any passat, per exemple, el Vic ja va jugar aquesta mateixa fase prèvia, però no es va classificar. L'alegria després d'aquesta classificació era important. El jugador Jordi Carbó així ho reconeix.
La veritat és que estem molt ara en un estat d'eufòria increïble, vull dir, és una cosa, és un dels objectius que el club s'havia programat, no?, a inici de temporada, però sabíem que era una fita molt difícil d'aconseguir. I bueno, gràcies a Déu i a l'esforç que tots hi hem posat, doncs ho hem pogut aconseguir aquesta vegada.
En aquest mateix grup el Barça va guanyar ahir el Prato per 6-1. El Barça i el Vic, primer i segon, s'han classificat per la Final Four. No ho ha aconseguit el Reus, que ahir va perdre la pista del Bassano italià. Si els reusencs haguessin guanyat, tindrien la classificació pràcticament garantida. El cert, però, és que l'Ànima Reus no va tenir opció ahir a Itàlia i va perdre per 4-0 en aquest grup B. El Porto i el Bassano s'han classificat per la Final Four, mentre que el Reus i el Folònica, l'actual campió d'Europa, en queden fora.
Precisament, Isaac, la classificació del Bassano provocarà segurament que la Final Four hi jugui Itàlia, perquè el club italià i el Barça són els dos que aspiren a ser-ne els organitzadors.
Tots dos clubs han demanat organitzar la Final Four. D'entre el Barça i el Bassano, però el que té més opcions és l'equip italià, perquè l'oferta que ha plantejat per organitzar aquesta fase final és més important a nivell econòmic. Que el Bassano mantingui les opcions depenia de si l'equip italià es classificava o no amb la classificació. Per tant, el club italià, el Bassano, és el que té més números per ser l'anfitrió de la Final Four. La decisió, en tot cas, de forma definitiva, se sabrà dilluns.
Els resultats de diumenge al matí.
És el moment, com cada diumenge, de repassar els resultats dels partits que s'han jugat aquest matí. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda.
Uns resultats que comencem amb el partit de segona, que juga al migdia. És un partit de travessa.
Almeria 3, Salamanca 1.
El grup tercer de segona B se n'han jugat 3.
Vila Joiosa 0, Llevant B 0, Espanyol B 3, Barbastre 1 i Barça B 3, Lleida 0.
4 partits de futbol més, els del grup català de tercera.
Amb els 9-2, Blanes 4, Rico Premià 1, Europa 0, Rapitenca 0, Peralada 1 i Gavà 0, Sabadell 0.
També s'ha jugat la meitat de la jornada 24 de primera catalana.
Poble de Mafumet 2, Rubí 1, Poble Sec 2, Gramenet B 0, Europa B 0, Granollers 1, Badalona B 0, Cornellà 1, Vilassar de Mar 5, el Morell 0.
Aquest migdia també han jugat els dos equips catalans de la Superliga Femenina de Futbol.
Sporting 2, Barça 1 i Puebla 0, Espanyol 3.
Un partit en presència catalana a la Lliga LEP de bàsquet.
Victòria de l'Hospitalet, l'Hospitalet 100, Palma Aquamàgica 83.
S'ha completat aquest migdia la 24a jornada de l'Hockey Lliga.
Enric Lepas Alcoi 3, Grup Clima Mataró 1 i Proïnosa Igualada 1, Viva Habitat Blana 0.
Encara ens queden dos resultats més, en aquest cas un de la Lliga Masculina de futbol sala.
Barça sense 4, el Pozzo de Múrcia 2.
I finalment s'ha acabat el Rally de Suècia.
Amb victòria del finlandès Marcus Grönholm, que s'ha imposat a la segona prova d'aquest mundial, per davant del francès Sebastián Loeb i del també finlandès Mikko Hirvonen.
I encara volem fer un apunt més, en aquest cas de trial. Ahir a la nit es va disputar a Lisboa la cinquena prova del Mundial Indoor, en què Toni Bou defensava el seu lideratge a la general. El pilot català francès que es va imposar també a la prova portuguesa.
Va aconseguir la quarta victòria d'aquest pilot barceloní aquesta temporada. L'escenari, la plaça de toros de Lisboa. Aquest triomf li permet augmentar a 8 punts la distància respecte al campió del món Adam Raga. Escoltem Toni Bou.
Sí, la veritat que és moltíssim, no m'ho imaginava pas, però bueno, són 8 punts només i l'Adam Raga és un pilot que ha guanyat 4 vegades a l'Isla Mundial i està en un gran moment de forma, i això vol dir que, bueno, pues, que en quatre carreres s'hi agafarà molt i jo crec que m'ho posarà difícil.
Al Mundial, Toni Bou té ara 43 punts, Adam Raga 35 i Albert Cabestany 29. La pròxima prova es disputarà dissabte que ve a Milà.
S'està jugant d'altra banda l'última jornada de l'eliminatòria de la Copa Davis de tennis entre Espanya i Suïssa, que de moment domina l'equip espanyol per 2-1. El primer partit d'avui l'està jugant Fernando Verdasco, que ha guanyat els dos primers sets contra Stefan Boli. El segon partit, si cal, l'haurà de jugar David Ferrer, que s'haurà d'enfrontar a Marco Chiudinelli. Hem de dir que el noruec Axel Lundsvindel és el campió del món de descens d'esquí alpí, després que avui s'ha imposat a la prova disputada a Area, Suècia, a la categoria femenina. El títol se l'ha emportat la sueca Anya Pearson, i encara un resultat més en aquest cas d'atletisme, la mitja marató de Barcelona, victòria en categoria masculina del kenià Jacob Yator amb un molt bon registre, 1 hora, 1 minut i 10 segons. La victòria en la categoria femenina ha estat per l'atleta navarresa Estela Navascués. Amb aquests apunts finals acabem el Tot Gira Migdia d'aquest diumenge. Gràcies, bona tarda.
A Catalunya Ràdio, Tot Gira Migdia.